Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, què tal, com esteu? Engeguem aquest dimecres 24 de febrer de 2021 al Penedès en Xarxa. Des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca entomem aquestes 3 hores de ràdio de magazín en clau Alt i Baix Penedès. Tres hores de ràdio que comencen ara amb el sumari i a continuació sortirem a respirar aire lliure a la natura amb l'Oriol Soler d'Orient Guies, que avui ens parla de seguretat hivernal i ens proposa una nova ruta de muntanya. En aquest cas anirem fins a França, al Pic de la Mina. Tot fent muntanya, ens plantarem a 9:15, primera cita amb el flash informatiu amb l'actualitat de casa nostra. A 9:15, l'Anna Ruiz ens porta les espurnes literàries, aquestes recomanacions literàries on avui tindrem el plaer de conversar amb la Cèlia Sánchez Mústic sobre el seu llibre Els vells, aquella nosa. A les 10, com cada matí, la secció d'actualitat, que avui serà actualitat esportiva, perquè parlarem amb Ferran López, el tècnic del Noia Freixenet, que aquesta setmana hem sabut que abandona l'equip a final de temporada. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I a 10:45, retrocedim 40 anys enrere, perquè la tertúlia amb la nostra gent gran els volem preguntar el seu record sobre el 23F. Avui conversarem amb la Júlia Brix a Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. I a les 11 obrim ja la tercera hora d'aquest matí de dimecres, cita amb Vinzeum. Avui ens acompanya el seu director, Xavier Fornos, i el Ton Rimbau, l'elaborador que gestiona la vinya de Vinzeum. Avui parlem d'aquesta vinya, que ja ha donat els seus primers fruits, un primer vi de xarel·lo. A 11:45, últim flash informatiu d'aquest matí amb les notícies del Penedès. I a 11:45, agent del detall, un parell de propostes de quilòmetre zero. Avui començarem a Sant Sadurní parlant del casal de la gent gran, de les noves activitats online que s'hi fan amb la seva dinamitzadora, l'Àngels Garola. I seguirem a Vilafranca per parlar de la segona edició del cicle Platea que organitza el Casal de Vilafranca. Ja han arrencat aquest passat dissabte i queden un parell de cites, un parell de propostes teatrals amb les guerres i la confrontació darrere fons. En parlem amb el gerent de la societat La Principal, Salvador Casals. I complementant les cites amb l'actualitat de 9:15, sempre en clau Penedès, a les hores en punt, hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, els butlletins, la resta d'actualitat. Així es presenta aquest dimecres el Penedès en Xarxa. Som-hi!
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Falten 4 minuts escassos per arribar a un quart de 10 del matí. Com fem un dimecres al mes, és moment de posar-nos roba còmoda, calçar-nos apropiadament i sortir a descobrir la natura de la mà de la secció de muntanya que ens apropa l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, que ens acompanya un mes més aquells estudis de Ràdio Sant Sadurní per acompanyar-nos a sortir a la muntanya, per donar-nos propostes de territori, per conèixer el país, és l'Oriol Soler d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com anem?
Molt bon dia, merci per convidar-nos un altre cop.
No sé què ens has dut avui, sempre és una mica una incògnita saber de què parlarem.
Avui parlarem de la seguretat hivernal, de la muntanya hivernal, encara hi ha neu. Costa una miqueta el tema de la mobilitat, però trobo que és molt interessant, no?, parlar una miqueta de quan anem a la muntanya, què suposa, no?, amb el tema de seguretat, amb el tema de possibles perills, de com minimitzar el tema dels accidents. Llavors, bueno, la idea és parlar una miqueta d'anar a la muntanya de forma segura, i més concretament la muntanya hivernal.
Mm-hmm. Aquí parlem molt, fem molt... molt incís en la seguretat a la muntanya, òbviament també en la seguretat a l'hivern. Explica'ns, doncs.
Sí, primer de tot hem d'entendre, no?, que a la muntanya hi ha perills que normalment es divideixen en els perills objectius i els subjectius, no? Molt resumidament, els perills objectius estan presents sempre a la muntanya i són aquells que no podem controlar: caiguda de pedres, allaus, mal temps, etc. I els perills subjectius depenen totalment de nosaltres. Aquests poden ser fer activitats que ens superen físicament o tècnicament. Excés de confiança, no conèixer tècniques d'autorescat, assumir molts riscos, més riscos dels que tocaria, no? Aleshores, tots aquests perills poden provocar un accident que pot ser lleu o pot ser inclús mortal. Aleshores, clar, quan anem a la muntanya hem de poder-los veure en... tant preparar-los prèviament com durant l'activitat poder identificar-los per intentar minimitzar el possible accident, no? Mm-hmm. Activitat hivernal. Quines activitats entrarien aquí, no? Pues anar a passejar per la muntanya hivernal, simplement anar a passejar. Raquetes de neu, alpinisme, esquimo, que seria esquí de muntanya. Totes aquestes activitats, no? Se li afegeix a la muntanya el fet de que hi ha neu i el fred. Aleshores, aquí s'ha de vigilar molt. Quins són els principals accidents que podem trobar? Una allau, una relliscada per una placa de gel, per exemple, desequilibris en trams així una miqueta tècnics, fent alguna cresta o el que sigui, que ens puguem caure, no? Aleshores, s'ha de vigilar molt. I m'agradaria entrar en el tema de l'allau, que l'allau sempre, bueno... sempre hi ha, com hem vist moltes pel·lícules, no? Sí. Sempre hi ha la por aquesta. Sí que és veritat que no hi ha tants accidents per allau. Normalment acostumen a haver més accidents per hipotèrmia, per gent que s'ha perdut, però allau sempre estan allà. Aleshores, voldria entrar una miqueta en aquest tema i com prevenir els riscos. Uh-huh. Què és una allau? És una massa de neu que es desprèn de la muntanya i baixa amb violència en direcció a la vall. Val? Majoritàriament tenim dos tipus. La allau de placa, que és la que provoca més accidents aquí al Pirineu, i bàsicament és que hi ha un estrat de neu dura que llisca sobre un estrat de neu feble. Per tant, a la que pressiones una miqueta, la de dalt llisca cap a baix, llisca per sobre, i és el que s'emportaria a la persona, no? Aleshores, clar, aquest és un dels accidents més habituals al Pirineu, perquè tu vas caminant amb les raquetes per una pendent ja bastant inclinada, trepitges i de cop tota la placa cau. Aleshores, s'ha de saber controlar, s'ha de saber veure quan vas caminant, si depèn de la pressió que fas, has de poder-ho notar, no? Com ja dèiem, això és experiència i també interpretació de l'entorn. Després ja les allaus de neu recent, ja s'entén, a partir de molta acumulació d'una nevada, doncs s'acumula molta neu i depenent de l'inclinació doncs pot caure tota aquesta neu, no? Això, si ens imaginem els típics vídeos de l'Himàlaia, no?, que hi ha tota una neu enorme que arrasa tot, doncs vindria a ser això, no? Aquestes de pel·lícula. Aquí al Pirineu no n'hi ha tant, però poden arribar a passar. I després tenim la llau de fusió, que és quan la neu es comença a fondre, que va caient, que aquesta estaria ja al final de la temporada. Aleshores, així per estadístiques, perquè ens feu una idea, no? Molt breument, aquí a Catalunya, en 34 temporades hivernals que està comptabilitzat, 34 temporades han hagut 44 víctimes mortals. Déu-n'hi-do. Això sortiria a 1,3, em sembla, de morts a l'any. Per tant, déu-n'hi-do. La temporada del 2019-2020, tot i que va ser curta, perquè va haver la Covid per allà al mig, van haver 12 accidents registrats i un mortal, val? Però accidentats 12, per culpa d'alguna llau.
Déu-n'hi-do.
Sí, accidents mortals per al tipus de llau, com que dèiem abans, els tres tipus de llaus que hi ha. Allau de placa, 63%, per tant, és la majoritària, és la que més tenim al Pirineu. Allau de fusió, que seria la que hi ha a final de temporada, 17%. I l'allau de neu recent, aquella que acaba de caure, un 11%. Per tant, aquesta sí que seria molt menor. I el grau de perill pronosticat en accidents mortals, quan és un grau de 3 sobre 5, seria un 70%. És a dir, que quan s'ha pronosticat que hi ha un risc d'allaus d'un 3, ha passat els accidents en un 70%. I per sota, un 20% seria grau 2. Què és això? Això trobem quan fem un treball previ a casa, s'ha de mirar el butlletí de llaus. El butlletí de llaus ho trobem a l'ICGC, que és l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i allà trobem una escala de risc de llaus, que va de l'1 al 5. Bàsicament, 1 és que no hi ha gaire perill de llaus, 5, hi ha un alt perill de llaus. Normalment, 1 i 2 s'assumeix. O sigui, hi ha possibilitats d'anar a efectivitat hivernal. 3, amb molta precaució. 4 i 5, mai sortiríem a la muntanya. Seria una imprudència. Per tant, aquella gent que vulgui anar a la muntanya i vulgui fer ha de fer aquest treball previ, és molt important que miri el butlletí de llaus i sempre i quan estigui de l'1 al 3, encara ho podem fer. 4 a 5, mai. Val? Aleshores, com prevenim aquests accidents? Primer de tot, hem de tindre els coneixements i l'experiència necessària per a poder practicar, no?, l'activitat esportiva en condicions hivernals. Sempre amb total seguretat i una bona interpretació del medi in situ en el moment. Per tant, si no tenim aquests coneixements, doncs, bueno, aprendre'ls, no? O sigui, anar a algú que ens ensenyi, fer algun curs o alguna formació per poder agafar aquests coneixements. Després hi ha un treball previ a casa, que és el que hem comentat abans, programar bé la ruta, preparar alternatives per si veiem que en algun moment que anem per la muntanya i trobem alguna pala així que és sospitosa que pugui haver alguna llau o el que sigui, poder tindre alguna alternativa per poder-la evitar. I després mirar el butlletí de llaus, que és el que hem comentat, no?, a l'Institut Geogràfic i Geològic de Catalunya. Amb tot això ja podem anar a fer l'excursió i és molt important portar el material de seguretat hivernal adequat. Anar equipats, el que nosaltres sempre diem quan proposem una ruta, no? Bon material, aigua, menjar, bona equipació, botes... Però a més, quan és hivernal, hauríem de portar el kit de seguretat hivernal, que és el DBA, la pala i la sonda. Molt resumidament també, DBA és detector de víctimes de llau, col·loquialment se li diu ARBA, però l'ARBA és com la marca d'un dels DBAs. Això és un aparell que ens servirà per si algun company o companya queda enterrada per la llau, ell porta un DBA, nosaltres portem un altre DBA i podem localitzar aquesta persona enterrada. Amb la sonda, podríem localitzar exactament el punt on està enterrada i amb la pala podríem treure la neu i poder-la rescatar. Hem de pensar que en un rescat de llaus, fins a 15 minuts més o menys, 15-18 minuts, hi ha el 90, si trobem a la persona, hi ha el 90% de, que estigui, de possibilitats de que estigui viva. A partir dels 15-18 minuts, el tant per cent baixa moltíssim. Aleshores, clar, els primers 15 minuts és una feina molt ràpida per poder localitzar aquesta persona. Què passa? Que el servei de rescats no trigarà menys de 15 minuts. Per tant, la gent que estigui allà ha d'estar preparada per poder ajudar i salvar el seu company o companya, no? Aleshores, per això és molt important, com bé dèiem abans, tindre la formació prèvia feta.
Interessant, interessant. T'escoltava atentament. No sé si m'han quedat gaires ganes d'anar a fer activitats a la neu. Això també t'ho he de dir.
No, a tot això s'ha de dir, no? Que sempre és el que dèiem. Depenent del nivell que tinguem, hem d'assumir unes activitats o unes altres activitats, no? Hem d'assumir uns riscos o uns altres riscos. Aleshores, no li hem d'agafar por tampoc, però hem de ser conscients del risc que hi ha. I hem de ser conscients de si el volem assumir o no el volem assumir. Fa unes setmanes vam parlar de l'accident de Sergi Mingote, doncs, bueno, seria una miqueta això, no? Hi havia uns perills, ell els va assumir i desgraciadament doncs, va passar el que va passar. No té per què passar. Aleshores, bueno, és la gràcia de l'aventura, no? Les ganes d'aventura de cadascú que vulgui tindre.
Oriol, per acomiadar-nos, com sempre, ruta. Encara tenim uns minuts per fer aquesta ruta i per fer venir-nos ganes de sortir a la muntanya, ara que tantes ganes tenim de poder trepitjar-la ja, per fi.
I tant, i tant. Doncs mira, proposarem Pic de la Mina. Pic de la Mina està a França, per tant, no sé si aquesta temporada podrem anar o no podrem anar.
Sembla complicat.
Però és una ruta que ens hem d'apuntar perquè és molt interessant. Es troba a Portepu i Morens, just després de per allà per Puigcerdà, passes la frontera i ja està 20 minuts o mitja hora de Puigcerdà.
Costat d'unes pistes d'esquí?
Correcte, Portepu i Morens. Doncs de fet la ruta passa pel costat de les pistes d'esquí. Això ens permet que ja que sigui amb raquetes o amb esquí de muntanya, es pugui facilitar molt la ruta, pugui ser una ruta molt assequible. Ens podem complicar una miqueta, si volem alguna més tècnic, podem donar més volta, però si volem alguna cosa senzillet, alguna cosa per iniciar-nos, sobretot amb esquí de muntanya, si és la primera vegada, és molt bona opció, perquè vas paral·lelament a les pistes, després continues una miqueta més enllà de les pistes, perquè sí, al Pic de la Mina, baixada, baixes per unes pales molt planetes i molt senzilletes per fer esquí, i pots agafar després les pistes per acabar baixant. Per tant, com a iniciació és molt bona opció. Si ja tenim coneixements i de més, doncs sí que és veritat que podem agafar i baixar per fora pista, que hi ha moltes opcions en allà. O bo d'aquesta activitat és que el que dèiem abans, no? Els riscos i de més, minimitzen molt, sobretot amb el tema de la llau, perquè hi ha una pista d'esquí, per tant, ha estat molt preparat, ha hagut ja una feina de minimitzar les opcions de llau, no? Tot i així, molta precaució sempre que anem a fer muntanya i més muntanya hivernal. Característiques així una miqueta de la ruta. Comencem amb cota 1915 metres. Comencem des de la part superior de la pista d'esquí de Portepu i Morens, just en el coll. Des d'allà ja veiem el Pic de la Mina al fons, un pic espectacular, en punta, molt bonic, molt estètic, que està al cim a 2.683 metres. El total de la ruta són 10 quilòmetres i mig i farem un desnivell de 768 metres positius. Per tant, hi ha desnivell. El curiós d'aquesta, bueno, la característica d'aquesta ruta és que és tot pujar al principi i després serà tot baixada. Per tant, bueno, hem de, amb ganes, no? A poc a poc i anar pujant. En tema d'esquí de muntanya, doncs està guai perquè fas tota la pujada i després ja baixes esquiant fins al cotxe. Una durada amb raquetes de neu, posem 5 horetes, 5-6 hores, tranquil·lament. Amb esquí de muntanya, 2 horetes, depèn de l'experiència, 2-3 hores ja ho tindríem. Per tant, Pic de la Mina, a França, molt, molt bonica, sobretot perquè puges per una vessant més rodoneta, més assequible, fàcil de pujar, sobretot amb raquetes, i quan arribes a dalt, els cimes de muntanya, de pura, no? d'alpinisme. Tu mires a l'altre vessant i allà sense grampons i piolet no hauries pujat. Aleshores, dona una sensació molt, molt maca, no? de fer cim.
Una ruta, no sé si adequada per a tothom.
Millor, bueno, amb nivell físic, bueno, adequat a aquest tipus d'activitat, no? Ja hem dit que hi ha un desnivell positiu de quasi 800 metres, per tant, és una activitat física ja interessant. Jo l'he fet amb gent d'iniciació i la gent, bueno, com que hi ha l'objectiu, que ja el veus i al final és un regal poder arribar a dalt, doncs les forces surten, no? Però hem de ser conscients d'on podem arribar i de, la, bueno, de les nostres limitacions. Per tant, potser aquí sí que seria una ruta de seure'ns, preparar bé, organitzar i valorar si podem fer-ho o no podem fer-ho. També és veritat que com està la zona de, a prop de les pistes, en qualsevol moment podem donar mitja volta i ja hem fet l'activitat del dia, la ruta, per allà hi ha una zona de boscos que podem passejar amb raquetes tranquil·lament, amb família. És una zona que val molt la pena visitar a l'hivern, també perquè comença molt aviat la temporada i acaba molt, molt tard la temporada. Quan aquí al nostre Pirineu i Prepirineu no, encara no tenim gaire neu i no podem fer les activitats, a França, just en allà, que és cara nord, sí que comença a haver més neu. Per tant, ens dona opció a allargar la temporada.
I Oriol, per acabar, la pregunta que sempre fem, equipament, què hem de dur per fer aquesta ruta?
Equipament hivernal. Botes adequades, sobre que portem 20 minuts i se'ns mullin els peus, sisplau. Per tant, botes adequades, mitjons ben gruixudets perquè ens escalfi, roba impermeable, la teoria de les tres capes que vam comentar ja, capa de dins transpirable, capa que ens, de forro polar que ens abrigui i una capa impermeable, perquè si gira el temps, ja sigui amb neu, vent, doncs que puguem estar protegits, no? Un d'aquells perills que deien. I després recomanaríem, doncs, això, raquetes de neu, bueno, recomanaríem, no, ha de ser raquetes de neu o esquí de muntanya. Si anem amb raquetes de neu, recordem-nos dels pals, que a vegades se'ns obliden, van molt bé, sobretot quan fem desnivell i a la baixada per suavitzar una miqueta els genolls. I ulleres de sol, que a l'hivern ens ho deixem. I és superimportant. I menjar i aigua per passar el dia.
Doncs ho deixem aquí, amb aquesta ruta i amb aquesta classe de seguretat hivernal. Oriol Soler, com sempre, un plaer tenir-te un mes amb nosaltres i fins al mes vinent.
Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem per les muntanyes.
I després d'assolir el pic de la mina, tornem cap a casa, perquè ara dos quarts hi ha la primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i ho fem amb Frankie, i aquest missatge per tu, extret d'un disc dedicat al telèfon de la infància.
Vull fer sentir la meva veu. Sóc un nen que no té nom. Una veu que va al teu cor. Deixa anar tot el que tens al cap. Sóc aquí, al teu costat. Si em donessis un sol dia per poder-te fer estimar. És un missatge d'amor, un missatge per tu. És un missatge perquè et pots molt, que roba per dur. És un missatge d'amor, un missatge per tu. És un missatge perquè et pots molt, que roba per dur.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment d'obrir aquest espai informatiu dins del Penedès en xarxa. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que Vilafranca invertirà prop de 2 milions d'euros en sostenibilitat entre les plaques solars que s'instal·len al centre Agora i al carril bici cap als Monjos, que començarà a tirar endavant ben aviat. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, el tinent d'alcalde d'Acció Territorial i Serveis Urbans, Francisco Romero, i el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Joan Manel Montfort, han explicat precisament a l'aparcament del centre Agora aquest projecte que du a terme la Ajuntament per millorar la mobilitat sostenible. Concretament han fet per tal de dotar de 12 places de recàrrega per a vehicles elèctrics alimentades amb plaques solars, que al mateix temps servirà també per dotar d'energia l'edifici del Centre Àgora. En aquest sentit, Francisco Romero ha apuntat que les dues fotolineres que s'han instal·lat subministraran l'energia per a carregar els vehicles elèctrics, però també donaran energia a les instal·lacions del Centre Àgora, on s'està fent una important tasca també de condicionar aquest espai que es va posar en marxa l'any 1999 perquè compleixin els nous requisits energètics i de sostenibilitat que marca la normativa. Pel que fa al carril bici, explicaven també que entre aquesta setmana i la propera han de començar les tasques de senyalització i els primers talls de carrers en un projecte de carril bici que servirà per donar servei a 5 polígons industrials, 200 empreses i uns 2.000 treballadors, i que en aquesta primera fase arribarà fins al centre Àgora. En un altre ordre de coses, també us expliquem que a partir d'aquest dimarts ha quedat tallat el trànsit de vehicles l'eix cívic entre els Monjos i la Ràpita, concretament el tram de l'antiga carretera nacional 340, comprès entre el carrer de l'Estació i el carrer Montserrat Camí Fondo. El motiu d'aquest tall és la instal·lació d'un nou col·lector d'aigües pluvials per reforçar així el desguàs que hi ha actualment i evitar les inundacions que es produeixen en episodis de pluja intensa. Les obres consistiran en la instal·lació d'un col·lector de formigó d'un metre i mig de diàmetre que travessarà la calçada. Es preveu que les obres tinguin una durada de 6 setmanes aproximadament. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha convocat els ajuts de mínimis per a la utilització de most concentrat rectificat en l'elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents al 2021. L'import total d'aquesta convocatòria és de 300.000 euros ampliable i el termini de presentació de sol·licituds es tancarà el proper 7 de març. L'objecte d'aquests ajuts és fomentar la sostenibilitat en l'activitat d'elaboració de vins escumosos de qualitat mitjançant l'ús de most concentrat rectificat, i és que dues terceres parts de la producció vinícola del país és en forma de vi escumós, sobretot de cava, i una part molt destacable prové de vinyes ecològiques. I acabarem recordant-vos que l'Ajuntament de Calafell organitza un concurs per aprendre a fer els tràmits en línia més habituals. L'Ajuntament de Calafell, a través del seu pla de xoc, doncs, contra la pobresa, ha organitzat un cicle de càpsules formatives en línia per tal que tothom pugui aprendre a fer aquests tràmits administratius més habituals o necessaris en format virtual. La pandèmia obliga a realitzar moltes gestions oficials a través d'internet i hi ha persones que tenen dificultats per accedir-hi per no estar-hi avesats. Aquest cicle inclou tràmits tant municipals com d'altres administracions, per exemple, tramitar la demanda d'ocupació, descarregar-se la vida laboral, obtenir un certificat digital, empadronar-se o presentar una instància. L'activitat és completament gratuïta. Cal, però, inscriure's per correu electrònic a orientador@pladexoc.calafell.org fent constar en l'assumpte càpsules l'administració en un clic.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 9:45. tenim trobada literària amb les espurnes literàries que ens acosta mensualment l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Avui parlarem dels vells, de la gent gran.
Això sembla, això sembla.
Quin llibre i amb qui?
Parlarem dels vells aquella nosa amb la Cèlia Sánchez Mústic. Però ja saps que m'agrada començar amb una mica de recordatori d'alguna efemèrides i avui m'agradaria començar dient que fa 150 anys que va néixer la Felícia Fuster i Viladecans, pintora, escriptora, traductora, poeta, un referent de la nostra literatura, que des de ben petita ja va tenir interès per les paraules i per les imatges i va començar a estudiar a l'Escola Reglada de la República, però després se'n va anar a l'Escola Massana, es va llicenciar en Belles Arts i amb la fosca postguerra se'n va anar a París i li va semblar fantàstic París i l'any següent s'hi va quedar a viure. I llavors es va posar a treballar en classes de castellà, en gravar vidre, però va entrar al món de l'empresa a través de la publicitat i va estudiar economia. I passa tota una vida així. Però cap als 80 torna a reprendre la seva tasca artística, pictòrica, literària, etc. I fixeu-vos bé, el 63 publica el primer llibre. Em sembla genial. I es diu aquest primer llibre Una cançó per a ningú i 30 diàlegs inútils i crec que la Felícia suposa una mica una triple recuperació perquè és dona, escriu en català, perquè és la veu d'una generació de la Guerra Civil que va quedar molt tocada i perquè tenia una personalitat molt forta, molt íntima, molt intransferible. La seva poètica es caracteritza una mica per la meditació i la introspecció al voltant de temes existencials, que no oblidem que viu a París i l'existencialisme és com una mena de teló de fons, no? Fa servir formes populars, formes d'avantguarda, formes tradicionals, però sobretot formes tradicionals japoneses. Pensem en això que ara està tan de moda, les tanques i els haikus. I, clar, fixeu-vos, va al Japó, se sent molt motivada per la filosofia oriental i si pensem en els ideogrames japonesos, doncs és que és la suma d'ella, no? Art i literatura. I res, us vull llegir una petita mostra i amb això tanquem l'homenatge.
Vinga, doncs.
Cada vegada que mossego la vida, el cel s'aixeca. Llunyà es fa verd, m'estimba per cors i per tarteres. I com sempre us diria que si no la coneixeu, llegiu-la, i si la coneixeu, rellegiu-la. I ara anem a parlar de la nostra convidada d'avui,
que la és la Cèlia Sánchez Mústic, a qui saludem perquè ens acompanya via telefònica. Molt bon dia, Cèlia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, benvinguda. Dir-vos que la Cèlia és poeta, és narradora, però que també és una dona amb una gran formació musical de piano, guitarra, harmonia, que, entre d'altres llocs, ha estudiat al Conservatori del Liceu, i ves per on és neboda del Peret, que li va dedicar un llibre que es deia Peret, l'ànima d'un poble. I penso que és una de les veus més importants de la literatura catalana en aquest moment, una dona que té una motxilla amb molts premis literaris, el Leveroni, les Tallers, el Rodoreda, Crítica del Serra d'Or, el Palol, etc. Té una bona part de la seva obra traduïda a diverses llengües, però crec que manté una relació especial amb el francès, ja sigui des de París o des del Quebec. Té 9 llibres de poesia i n'està fent un en camí, que no sé si en podrem parlar, no sé, jo li he de preguntar moltes coses, i 2 novel·les i 8 llibres de narrativa. Però Els vells, aquella nosa de Coma Negra, és un llibre especial, perquè és un retrat biogràfic que parla de la quarta edat, denuncia tota una sèrie de coses al voltant de la gent gran, de la pandèmia, de les residències, de l'edatisme, aquesta paraula que ara està de moda, i ho fa a través de la protagonista, que és la seva mare, també una mica la seva àvia, i també una mica tots i totes, perquè ens podem identificar amb moltes situacions. Podrien ser alguns personatges, podríem dir que són arquetípics. I entremig s'hi entrecreua una història de recerca, però vet aquí una cosa, que jo crec que també té tocs d'assaig, el llibre de la Cèlia. Després ella ja em dirà si sí o si no. Però anem a començar, no en parlem més, parlem amb ella. Cèlia, explica'ns per què aquest títol, perquè Vells i Nosa a mi em sona a dur, o a valent, o a denunciador. No sé, què ens dius?
Sí, una mica dur ho és, oi?
Sí, sí, sí.
A veure, de fet, és difícil que un títol reflecteixi el contingut, no?, d'un llibre, i en aquest jo crec que seria impossible. I a vegades el títol es converteix simplement en una porta d'entrada, no? Uh-huh. I en aquest cas, doncs, mica en mica vam tenir clar que aquesta porta d'entrada havia de ser com un cop de puny, perquè d'això es tracta, no?, de despertar. Després, un cop a dins, ja hi vindria l'humor, el suspens, la tendresa, el que vulguis, però aquesta porta de llibre s'havia d'obrir amb un cop de puny, és a dir, amb un títol dur, sí, sí.
Parla'ns una mica, Cèlia, d'aquesta estructura que realment jo crec que t'atrapa, perquè barreges històries. Volies que aquesta estructura a retornar dignitat a la bellesa, o era per atrapar el lector? Com ho veies? Com ho veus, això?
No hi ha hagut mai res intencionat en el sentit de dir ho faré d'aquesta manera perquè així atraparà el lector, o ho faré d'aquesta altra. Jo normalment els llibres penso que es van fent sols i ja et diuen com volen ser. I en aquest cas, doncs, sí, és una barreja de petits com articles o microassajos, però perquè jo ja els havia anat escrivint al llarg del temps. Després hi ha una altra part que és més intimista, que és més, fa referència més a coses de història viscuda meva, no? Amb la mare, amb l'àvia. I aleshores vaig trobar el lligam d'aquesta recerca que dius d'una anciana amiga meva de tota la vida, no?, i de la meva mare, i que n'havien perdut la pista. I llavors aquesta recerca sí que la plantejo una mica novel·lada, encara que sigui tot són fets reals, però el plantejament és novel·lat, i em servia, vaig veure que em servia, doncs, per fer, per anar lligant unes coses i unes altres, no? De manera que hi ha una mica de diversos gèneres en aquest llibre, però, i això fa de mal classificar, però m'agradava que em va agradar, vull dir, vaig pensar, sí, és el que vol ser el llibre.
Jo et felicito, Cèlia, perquè crec que ho has trobat molt bé, aquest toc policíac, aquest toc assagístic, i crec que això et capta molt. Hi ha una altra cosa que també m'ha cridat l'atenció i que m'ha agradat, és que jugues molt amb la ironia, no?, per conscienciar-nos. De vegades fins i tot ens fa riure. Hi ha un moment que em va cridar l'atenció que parles de què tenim tant de respecte als animals, parlem d'adoptar-los, etc. I en canvi, dels avis, dels vells, no?, res d'això. A veure on te'ls col·locarem, no? Era un motiu de denúncia, és que va semblar una mica xocant els animals i els avis, en tot el respecte pels animals i pels avis.
Sí, sí, sí. Sí, perquè és una cosa que jo a vegades l'he pensada, no? I és molt curiós, perquè veus programes de veterinaris, per exemple, a la tele, i tothom allà en surt quan ha deixat el seu animalet per sacrificar, a llàgrima viva, no?
Sí.
Jo d'entrada vull dir que en parlar de persones i d'animals tampoc no faig una diferència. O sigui, nosaltres també som animals. Però el que sí que em vaig adonar és que per un animal de companyia es fan coses, o s'adopten, per exemple, vas a la gossera i adoptes un gos que està malalt, que és vell, que l'han maltractat, que té problemes psicològics, i veig com conec gent que ha adoptat gossos, per exemple, en aquesta situació, i nens, bebès o nens més grandets amb patologies, fins i tot malalts, però que els han adoptat, perquè tampoc és el més freqüent, que tot ho volem molt perfecte, però sí que hi ha gent que ha adoptat, doncs no sé, nens amb sida. Però, no sé, això d'adoptar un vell malalt i, per exemple, desnonat, que l'hagin tret de casa seva, no ho veig gaire. Segurament també existeix,
sí, sí.
Però no, jo no conec ningú que ho hagi fet, i llavors això doncs em va fer...
No? Sí, sí. Molt bé, un altre tema que toques és com es gestiona la pandèmia, no? Que estàs en plena on fire, en plena actualitat, no? I, clar, sí. Hi ha hagut una brutalitat de víctimes en el sector de la gent gran i, no sé, dispensaria la classe política, que jo penso que hi ha hagut una desídia aquí, però ho dispensaria perquè mai ens hem trobat amb aquesta situació? O creus que no, que realment aquí s'ha actuat molt malament?
Jo crec que hi ha coses que sí que, clar, que s'ha de dispensar, sempre quan una cosa ve de cop sobtat, doncs, en tots els àmbits, no? Doncs dius, ostres, has de donar temps a que la gent reaccioni, a que s'organitzi, a que... però cada vegada es dispensa menys, no? I sí que estic d'acord que hi ha hagut... Que hi ha hagut coses... jo vull creure que per ingenuïtat, no. Per mala fe, no? Però vaja, que, no sé, se'ns han rebaixat mesures per un Nadal, se'ns han rebaixat per unes eleccions, i en canvi no
s'han per rebaixat poder veure...
una autèntica massacre pel que fa als vells, que dic jo, quan dic vells i gent gran i gent de la quarta, vull dir gent amb una decrepitud ja palesa, no? Vull dir, amb gent que realment està molt fotuda. I amb aquesta gent no s'hi ha pensat. No vull dir que sanitàriament inclús, jo conec metges que s'han trencat les banyes, no?, per salvar un vell que ja tenia 90 i tants anys i que tot i així, i moltes vegades ho han aconseguit, i hi ha coses molt maques, però... el que sí que s'ha fallat estrepitosament és amb la desatenció emocional, perquè els ancians molt dependents, i que a vegades eren cecs o dements, i que dements no vol dir insensibles, i això a vegades es
barreja,
confon, no? Sembla una persona dement, bé, com que ja no s'entera de res, no, sí, una persona dement a vegades s'entera de moltes coses. Llavors, amb aquestes persones, jo crec que per inconsciència, però no s'ha buscat la manera que no patissin aquesta mena de segrest que han patit en hospitals, en residències, un segrest en el que ells no en tenien res, no podien tenir la mà d'una filla, d'un fill, d'algú conegut. Això sí que m'ha semblat, i jo crec que això encara no ho acaben de veure, no ho acaben de veure, i llavors que diguin, home, és que és pel seu bé, perquè no, perquè mira, a vegades és millor morir-se que ser torturat, jo no diria a vegades, diria sempre, no? I aquí hi ha hagut molta part de tortura, perquè han sigut... una desatenció emocional, i jo no ho sabia aleshores tant quan vaig escriure el llibre, però ara me n'he donat
més, no?
També a les residències, els mesos i mesos sense... És terrible, i en aquest sentit crec que sí que s'ha gestionat
malament. Perdona que et talli, però la Sílvia em sembla que et vol fer una pregunta.
Sí, volia posar el focus sobre la paraula vell. Tu la reivindiques, l'has utilitzat ja unes quantes vegades en aquesta conversa, la col·loques en el del llibre i és una paraula com tabú, no?, que ens costa de dir així obertament. Sempre busquem eufemismes.
Sí. És que jo, bé, a mi particularment m'agrada la paraula vell, no?, perquè és allò, com t'ho diria, quan diem, tenim una vella amistat, no?, vella amb ve baixa, no?, s'entén. Aquest vell no sé què tal, ho diem, és una paraula que és dura, però també és simpàtica i té un sabor, no? I de vegades amb els altres eufemismes, doncs, amb alguns també, bueno, són una mica de raclets, no?, perquè no són idò, però vell a mi no em molesta, i crec que tampoc no els molesta moltes persones velles.
Que s'accepta, ja, no?
Llavors, sí, no he tingut cap problema.
Val, mira, deixa'm preguntar-te una altra cosa. Hi ha un moment,
digue,
no, que parles de que, doncs, bueno, estem parlant dels els avis, els tenim en residències, no? I jo penso,
sí,
que això m'ha fet pensar que es van fent guetos socials, perquè els nens petits els portem a casals d'estiu, els portem a colònies, vinga, els tenim allà col·locats, els avis els col·loquem a les residències, i tu, d'una manera molt divertida, no, fas propostes com que s'haurien de fer activitats en allà, bueno, els hi pots explicar tu als oients, però jo penso, no estem davant d'una segregació brutal? Abans la gent convivia més i ara tot ho resolem per sectors d'edat, no? Ho pensaves quan escrivies o...?
Home, sí que hi ha una segregació brutal, sí, sí, sí. I és el que tu dius, no només amb els, no només amb els vells, amb altres àmbits també, és els vells amb els vells, els nens amb els nens...
Sí, el gente
i bé,
con gente,
potser,
no?
Potser que no tornem, no?, amb allò dels negres en l'autobús a una part i els blancs en una altra.
Sí.
Vull dir, sembla que la forma de viure ha canviat, i aleshores, doncs, clar, hi ha les mires de les cases, tot plegat fa que tinguem necessitat de que tothom estigui ben col·locat, però en la seva casella, no?
Sí,
en la
però
seva...
molesti, sí.
Sí, llavors, clar, però clar, el que passa és que en el cas dels vells, de la gent gran, és molt més dramàtic, perquè bé, que els nens estiguin de colònies o que estiguin, doncs, no deixa de ser que s'ho passen bé i que...
Uh-huh.
Però en el cas de les persones grans, bé, d'entrada, per tenir-los a casa perquè visquin, doncs, els seus últims dies, aquests que jo dic de la decrepitud, i insisteixo, hi ha gent de 90 i tants anys que està molt eixerida i
fantàstica.
Molt esplèndida,
sí, sí.
Esplèndida, però... Però bé, perquè no hi ha ajudes perquè es puguin, aquestes persones puguin fer vida a casa, i no només, jo vaig tenir la sort de poder-ho fer, però reconec que no hi ha ajudes per part de les institucions, i a vegades també amb la mateixa família s'han anat trencant els lligams, trencant, perquè, bueno, perquè,
uh-huh,
perquè és així, no? I aleshores, doncs clar, bé, què ens queda? Vale, les residències, sí, uh-huh, molt bé, i ho trobem normal, però no és una forma de vida saludable en cap cas, per més que hi hagi un tenir personal i que a l'entrada hi hagi una cafeteria de luxe, Vull dir, no ho és.
Molt bé, Cèlia, molt bé.
Només falta entrar-hi unes quantes vegades i ens adonem.
Sí.
O sigui, sí, clar que hi ha segregació, sí, sí. No s'ha trobat la manera de... Perquè falta un ingredient que és importantíssim, que és l'empatia, i l'empatia no amb aquestes persones molt febles, molt desvalgudes i molt, molt grans, i amb patologies, no l'hem trobada.
No l'hem trobada. Cèlia, mira, se'ns tira el temps a sobre, em queden un tou de preguntes per fer-te, però abans, si després ens queda una mica, te'n faig una o dues més, però si no, voldria sobretot que diguessis a qui va adreçat aquest llibre i també com podem adquirir-lo, el llibre.
Sí, el llibre va adreçat... de fet, ho he sabut un cop he anat rebent respostes, no?, de persones. Jo no ho sabia qui anava adreçat ben bé, tot i que sí que, evidentment, el primer és que va adreçat a persones que tinguin un elevat interès per la dignitat dels éssers humans, per tots.
Uh-huh.
Perquè en el llibre no només es parla de la quarta edat, també dels prejudicis, etc. Però vull dir que va adreçat tant a nonagenaris,
uh-huh,
que n'he tingut algun cas i que m'han escrit i que m'han dit, el tinc a la tauleta de nit. A gent de mitjana edat que va adreçat a totes les edats, això sí que ho volia dir. I hi ha persones que m'han dit, home, és que el llibre ens ha fet, ostres, ens ha donat una mica de patacada, però també ens ha fet riure. I inclús persones joves que m'han dit, mira, ara quan surto al carrer i veig un vellet allò molt encorbat amb el bastó i que no s'aguanta dempeus, me'l miro d'una altra manera completament diferent a com me'l mirava abans. I això és maco, no?
I tant. Només per això valia la pena escriure'l, no?
Sí, i tant. Jo amb aquest llibre tinc la sensació que jo l'estic defensant amb molta força, però és que tinc la sensació que si l'hagués escrit un altre, també ho faria, igual. Va més enllà de que l'hagi escrit jo, no? Vull dir, penso que sí que val la pena que existeixi, sí. Mira.
Molt bé. No, jo també ho penso, Cèlia. I per adquirir el llibre a les llibreries...
Per adquirir-lo a la llibreria de confiança que tots tinguem, que ara més que mai necessiten recolzament, les llibreries, i si no el tenen s'encarrega, i si no, si s'ha de fer per internet, doncs, per exemple, entrant a l'editorial, que és comanegre.com, i anant a buscar el llibre, doncs també es pot demanar a través
de l'editorial.
Sí.
Molt bé.
Sí.
Doncs, Cèlia, se'ns acaba el temps. Donar-te les gràcies per escriure aquest llibre, dir-te que m'has fet reflexionar sobre un tema interessant que m'ha semblat la no existència a les xarxes de la gent gran, que això penso que és una gerontofòbia, tot i que sembla que ara això es vagi trencant una mica, i que el teu joc, ironia, però també tendresa i duresa, missatge de reivindicatiu, penso que són uns dels punts forts del teu llibre i que et felicito per haver-lo fet, el necessitava, la sol·licitava.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i a tu per aquestes paraules i espero que sí, d'això es tracta, que el llibre arribi a qui hagi d'arribar. Això és el que...
Jo segur que ho has aconseguit, Cèlia.
Gràcies per haver-nos acompanyat avui i sort fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.